La matinada del 22 al 23 de juny, la Flama del Canigó renova el cim d'aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels països catalans seguint diverses rutes per tal d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així comença cada any la celebració d'una festa ancestral vinculada al solstici d'estiu, que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana. Avui parlem precisament d'aquesta tradició amb Jaume Engerri, que és president d'Òmnium Sant Cugat. Jaume, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ho teniu tot a punt?
Tot a punt.
Sí?
De fet, el que ens sobra és il·lusió, perquè portem un parell d'anys que ho hem hagut de fer una mica
allò, al ralentí.
I el poder recuperar, en el fons, tots els relleus, amb tota la càrrega simbòlica que tenen. Tu explicaves la quantitat de persones que intervenen, la gent que puja la nit abans fins al cim del Canigó, els que l'endemà baixen amb la flama, els que a partir d'allà comencen rutes i rutes i rutes, centenars de persones, que l'un a l'altre es passen una cosa tan simbòlica com una guspira perquè realment acabi arribant a Sant Cugat o a altres poblacions. Realment això es fa perquè hi ha il·lusió.
Hi ha molta il·lusió, és veritat, perquè a més els anys de pandèmia doncs ens han privat de celebrar-ho com calia, no? Però estem en un moment molt delicat, i m'estic referint al risc d'incendi. No sé si precisament per aquesta circumstància, per aquesta situació, s'han pres o es prendran precaucions més que mai.
Sempre. És a dir, la gent que fem la Flama del Canigó, la majoria venim del món de l'excursionisme. Perquè sense haver caminat abans pel país, no fas un relleu amb una flama. Per tant, la gent que venim, deixem-ho dir-ho, de lluny i de caminar, si alguna cosa tenim és civisme. I el que ens encanta és traspassar aquests que ja som foc vell, el foc nou, civisme. Perquè el civisme és el que ha fet la nostra societat. El foc és un dels primers elements que va fer la civilització. Dominar el foc és el primer símbol de cultura. Per tant, dominar el foc, que és el que estem fent ara, i evitar que hi hagi incendis, és un símbol de civisme. No vetllar per això realment ens tornaria la barbària.
Serà una edició especial aquesta?
Sí, perquè hem recuperat no només tots els elements màgics que tenim al voltant de la flama, sinó que cada any en fem algun de nou. Us he de confessar, ara que no em sent gaire gent, que aquests que fem la Flama del Canigó, en el fons som uns enamorats del país. Per nosaltres la flama és el país, la flama és la llengua, la flama és la nació. I el que aprofitem amb l'excusa de la flama és fer una mica d'antropologia des del punt de vista de com recuperem determinades tradicions. Vam començar ja fa uns anys a Sant Cugat, és la 17a vegada que arriba la Flama del Canigó. Però des d'en fa 5 vam renovar el PBT. Des d'en fa 3 vam introduir els fanalets que els hem distribuït a totes les seus, a les 50 seus d'Òmnium arreu de Catalunya. La idea de Sant Cugat amb els fanalets per la flama està extesa arreu de Catalunya. Però anem fent cada any coses noves. Enguany, precisament per a intentar veure com minimitzàvem el transport de la flama entre els camins rurals, hem recuperat el fanal de carro. Des de l'any 1960.
I com és això?
Perquè ens ho passem bé. Bàsicament,
Però fes-nos una fotografia per...
Què és un fanal de carro?
Ah, clar.
Què és un fanal de carro? Un fanal de carro era un estri molt poc utilitzat que servia fonamentalment per posar-lo a l'esquerra del conductor del carro perquè els camins eren tan estrets que quan dos carros de nit o a la foscant, perquè de nit no hi anava, no feia llum al fanal, no feia llum com els halògens d'ara o les llums dels vehicles. Pura i simplement assenyalava que per allà estava passant algú. I el posaven, lògicament, a l'esquerra del conductor. Com que els camins eren estrets, el fanal el que t'indicava era atura't, sigui cívic, que primer passi un, que després passi l'altre, que potser aquest camí no és tan ample perquè els dos carros passin alhora. Aquests elements de civisme són els que ens encanta recuperar. I hem recuperat, gràcies a un dels nostres savis, un dels savis locals que tenim vivint aquí a Sant Cugat, en Joan Sunyol, amb l'assessorament inestimable d'un gran savi que tenim a la ciutat, que és en Joan Torné, un gran col·leccionista de carros, del que significa el llum de carro. El llum de carro és un llum que pot funcionar amb espelma o pot funcionar amb petroli, avui dia ho fem amb parafina, que no fa ni olor ni fum, que el que permet és ser molt segurs des del punt de vista del transport per la flama. També és veritat que cada vegada, d'acord amb els agents rurals, el transport de la flama es fa en camins que estiguin allunyats de zones boscoses. I tots tenim la comunicació als agents rurals de per on passarem. Per tant, la flama és un símbol de civisme i, sobretot, repeteixo, d'il·lusió. La gent que ho fem amb il·lusió i perquè tenim ganes, doncs, que les coses siguin aquell element bàsic per passar-s'ho bé en una festa.
Crec recordar que les últimes vegades que havíem parlat, tu i jo, que a més no van ser així com ara, que van ser per videoconferència, em deies que la foguera que es fa a la plaça d'Octavià aquí a Sant Cugat era l'única foguera que es feia a Sant Cugat.
Sí, l'única. I aquest any també hi haurà una altra novetat.
Quina?
Quina? Cada any, des dels últims tres abans de la pandèmia, vam veure que era important que no només la gent d'Òmnium vetllessin per el manteniment de la foguera i de la flama del Canigó, sinó que cada any hi hagués alguna de les entitats que sempre hi són que portessin una mica el lideratge, portessin el lideratge de la renovació, una part de, diguéssim, de la simbologia la renovessin. I aquest any val a dir que els caparrots, jo sempre els dic les caparrotes perquè són una majoria femenina aplastant, però vaja, els caparrots de Sant Cugat ens han proposat una cosa extraordinària, que és el següent. Com que només hi ha una foguera que es fa a Sant Cugat, la foguera de la plaça Octavià, i a més, qui la construeix és la brigada, ha perdut una mica aquell sentit popular de que les fogueres les feia la gent. Les caparrotes, els caparrots de Sant Cugat, ens han proposat que al llarg de les dues cercaviles que entren amb la flama del Canigó a la plaça Octavià, la gent porti, les persones que vulguin, portin branquillons de fusta seca o bé estelles, tindrem estelles preparades doncs, a la plaça per qui les vulgui portar, per afegir-les a la foguera. I els caparrots afegiran aquestes estelles a la foguera amb una simbologia de que la foguera és del poble, el fa el poble, a través d'una música que és el ball dels focs d'Isil. O sigui que podràs no només participar en la cercavila, sinó que seràs protagonista portant una estella de fusta al foc en una dansa preciosa que t'ensenyaran els caparrots.
Clar, mira, precisament avui a la tertúlia que parlàvem de la celebració de Sant Joan amb els nostres tertulians recordàvem també vells temps, no?, quan les fogueres les feien els veïns dels carrers i hi havia una certa competició a veure qui la feia més gran, no? Ara tot això, doncs, ha desaparegut, ja no existeix aquest esperit popular, costa més.
Però hem passat amb un esperit cooperatiu, és a dir, som tan conscients que només en tenim una, que cooperem tots en fer-la excel·lent. Per exemple, jo alguna vegada he explicat, molts records, Maria Teresa, que segur que ens està escoltant, la Maria Teresa, que és una entusiasta dels focs de Sant Joan, un any ens va fer notar que com podia ser que anéssim a buscar la flama del Canigó perquè al final la foguera l'encengués els diables. I li vam dir, Maria Teresa, no, la foguera l'encenen els infants, doncs no es veu. Des d'on jo sóc, la Maria Teresa no és molt alta, però quan estàs allà envoltat de gent, dius, doncs no es veu, sembla que l'encenguin els diables. I per tant, vam fer una sessió d'aquestes de debat amb els que nosaltres en diem els nostres savis de patrimoni immaterial, és a dir, les persones que tenen un record de com les coses es feien, i ens van dir que sempre s'havien encès en l'entorn del Vallès, a Barcelona, etc., amb escombres, les escombres que ja no es feien servir. Les escombres que ja no servien per res, les àvies, les mares, no sé, els pares, els familiars, els lliuraven als menuts, als infants, perquè fos un element de civisme i de seguretat que per encendre el foc tinguessis una distància de seguretat respecte a la foguera. El mànec de l'escombra és un epi, és un instrument de protecció, sí, de protecció per a l'infant que s'estrena encenent una foguera. Per tant, gràcies a la Maria Teresa vam recuperar, doncs, que a Sant Cugat la foguera l'encenen els infants, que han acabat primària normalment, una dotzena d'infants, són de les colles que ajuden a mantenir la foguera de Sant Joan i l'arribada de la flama del Canigó, i és per ells una mica un bateig de foc.
Anem al detall de l'arribada de la flama a Sant Cugat per encendre aquesta foguera de la plaça d'Octavià. Com arriba i per on arriba?
Val. Aquest any arribarà per dos llocs, que són dos cercaviles simultanis que es fan des de l'avinguda Cerdanyola amb el carrer Borrell, que el dirigeixen els Diables, i de l'altre costat, des de la plaça del doctor Galtés, que el dirigeixen els Caparrots, i van els Gegants, i van els Bastoners i altres voluntaris. Per tant, durant una estona, des de 7:45 fins a les 8, les dues principals avingudes que porten a la plaça Octavià, que seria tota la part de Santa Maria, Santiago Rossinyol, i per l'altre costat l'avinguda Cerdanyola, la plaça 1 d'Octubre, fins a arribar a la plaça, estaran col·lapsades per persones que portaran la flama del Canigó. Però com haurà arribat? Haurà arribat gràcies a la Unió Ciclista, que enguany la Unió Ciclista porta la flama del Canigó també a Rubí, no només a Sant Cugat. La Unió Ciclista de Sant Cugat porta la flama a Rubí perquè la recollim plegats amb una família d'Òmnium, que són socis d'Òmnium, però que fa 17 anys que són els responsables d'anar a buscar la flama on calgui. Si calgués el Canigó, si la poden anar a buscar una mica més a prop, la van a buscar més a prop, doncs aquest any la tornem a recollir, ja seran 5 anys consecutius, a Sant Quirze del Vallès, perquè tenim un grup que fa 40 anys que va a buscar la flama al Canigó, el grup Espel de Sant Climent de Llobregat, amb el que ens coordinem, i quan ells paren a berenar, berenem junts, i aleshores nosaltres agafem la flama, doncs la passem per Rubí i de Rubí la portem cap a Sant Cugat.
Clar, ja ens has explicat de la participació de totes aquestes entitats de cultura tradicional catalana. Això ha estat de sempre?
Ha estat en els últims anys. Els primers anys de l'arribada de la flama era molt institucional, es feia a l'Ajuntament, es va fer amb l'Ajuntament nou a la plaça de la Vila. Va haver un moment que, parlant amb les entitats, deu fer uns 6 anys, o sigui, ara la flama en porta 17, doncs fa uns 6 anys vam parlar a les entitats i vam dir, però és fred fer una rebuda només institucional. I aleshores vam convenir en fer-les juntes. Hi ha una rebuda institucional de la flama del Canigó a la plaça Octavià. La primera part és una rebuda institucional, hi ha la presència de les autoritats, es fa un ball d'homenatge a l'arribada de la flama que fan a l'Esbart i Mediterrània. El ball d'homenatge és un ball molt cerimonial, és un ball que la gent l'escolta amb molt de silenci i amb molt de respecte, perquè realment t'hi porta. És un reconeixement a un esforç de 240 i tants quilòmetres de persones que han anat fent relleu perquè aquella guspira t'arribi fins a la plaça Octavià. Es fa aquest ball d'homenatge, i aleshores hi ha els parlaments institucionals, el parlament de l'alcaldessa i el manifest que es llegeix a totes les flames, a totes les arribades de la flama del Canigó. Enguany l'ha escrit l'Eliseu Climent, i nosaltres tenim l'enorme sort que el fill de l'Eliseu és santcugatenc, i llegirà el manifest d'on redactat pel seu pare.
Es pot avançar? De què va? No? No res.
Suposo que tu, que ets periodista, el trobaràs a internet, però jo no ho puc desvetllar.
Sí, que haurem d'anar a la plaça.
Exacte.
El dia 23, és a dir, dijous.
Exactament, demà passat.
A gaudir de tota aquesta festa. Però, clar, la cosa no queda aquí, perquè és nit de Sant Joan, és nit de Revetlla, i un cop encesa la foguera, doncs s'ha de celebrar. I com se celebra? Doncs amb un sopar de carmanyola, també, no?
Sí, que ja està ple. És a dir, sortosament es nota que estem recuperant la normalitat, perquè la majoria de les colles participants han reservat les taules. A partir del moment en què les colles participants ja han reservat les taules, que són els que fan l'esforç, es posen les taules, diguéssim, a un servei obert. Són gratuïtes, eh? Les taules no es cobren. Són gratuïtes, però clar, són limitades, perquè l'aforament que tenim no podem posar més de 60 taules sense estar molt atapeïts. Ho fem al voltant de la font.
Val? Quantes persones, aproximadament?
Unes 400.
400 persones?
Sí. Estem allà amb una mica de calor.
Sí, només ens faltava això, com que les temperatures estan tan...
Però realment és molt agradable, perquè és un sopar de carmanyola, que vol dir que és compartit, la majoria de persones es coneixen, les colles entre si es coneixen, comparteixen els menjars, hi ha grups de famílies que... No sé, per exemple, els que omplen de seguida quan les colles de les entitats de cultura popular deixen lliures les taules i s'obre la inscripció massiva. Tenim 6 o 7 grups de pares de diferents escoles que han agafat el costum de celebrar la Revetlla a la
tots
plaça.
Plegats.
I aleshores és compartir. Són famílies que comparteixen aquesta trobada.
I clar, després del sopar no faltarà el ball.
El ball és una gentilesa de l'Ajuntament. És a dir, totes les activitats que fem són fruit de la col·laboració de les entitats. Les sardanes és una gentilesa de l'entitat sardanista. Cada any aporta el concert de sardanes en una hora que per ells i per tots nosaltres no és molt agradable, perquè són les 6 de la tarda, però és que totes les activitats han de començar a les 8. I aleshores comença amb les sardanes de 6 a 8, a les 8 arriba la flama, es fan els actes institucionals fins al voltant de 8:45, a 8:45 comencen totes les activitats més de cultura popular, i en aquest any són les caparrotes les que dirigiran l'encesa de la foguera, que esperem que sigui al voltant de 9:00, que comença a fosquejar, i realment aleshores és més espectacular.
Deixa'm dir que la cobla que hi participa a les sardanes de 6:45 de la tarda és la cobla Ciutat de Terrassa.
Sí.
T'ho dic perquè és possible que hi hagi algun terrassenc que ens estigui escoltant.
La cobla Ciutat de Terrassa no només és una cobla excel·lent, sinó que ens té la meravellosa col·laboració de que serà també la cobla que interpretarà el ball d'homenatge. És a dir, després de tocar les sardanes, fan l'esforç de quedar-se una estona més i toquen el ball d'homenatge per tal de que llueixi l'arribada de la flama del Canigó.
Mira que bé. Doncs escolta, festa completa, eh?
Sí.
Tenim una Revetlla fantàstica, pinta
molt bé. És un dels dies en què els veïns i la festa estan autoritzats, i són aquells dies que hi som fins a 3:45 de la matinada.
Aprofiteu.
Sense
que vingui la policia.
Sense cap mena d'enrenou. I acabem, després de l'orquestra, amb un punxadisc, amb en Pex, que també és santcugatenc.
Sí.
Que, diguéssim, Tutu ha titulat una mica la seva intervenció: No és soroll, és cultura.
Doncs escolta, no ens queda més temps, ho hem de deixar aquí, ens hem d'acomiadar de l'audiència agraint que ens hagin acompanyat fins ara. Gràcies a tots, demà serà un altre dia, una nova edició del Connectats a partir de 4:04. Gràcies a tots, adeu-siau.